Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dijous 19 de març sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui tindrem dues entrevistes. Començarem parlant amb el doctor José María Castillejo, metge del CAP Pinatons, i per acabar parlarem amb Graci Mora, psicòloga i directora de la Gresca, que ens explicarà què fan des de l'entitat per ajudar a passar el confinament a petits i grans amb activitats a distància. També li preguntarem com fer-ho per passar millor el confinament i superar l'angoixa que molta gent pot patir aquests dies. Comencem aquest programa, que fem Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. Per començar el programa tenim amb nosaltres el doctor José María Castillejo, metge del CAP Pinatons, per resoldre'ns tots els dubtes sobre el coronavirus i la situació al sistema mèdic, les mesures que podem prendre tots per prevenir les infeccions, els seus símptomes i com hem d'actuar si nosaltres o un familiar proper els desenvolupa. Doncs som amb el doctor José María Castillejo, ell és metge al CAP Pinatons. Bon dia, José María Castillejo.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ara mateix a Ripollet, als seus centres d'atenció primària?
Als centres d'atenció primària estem intentant que la gent no vingui al centre, solucionar tots els problemes que es puguin solucionar, tots els tràmits burocràtics telefònicament o via telemàtica, i aconsellem a la gent que només vingui al centre si té una cosa que s'ha de solucionar, un problema de salut important que s'ha de solucionar de manera presencial. Si no, tot el possible, trucant, i intentarem solucionar-lo via telefònica o telemàtica.
Perquè ara mateix, amb la crisi del coronavirus, es parla molt d'aquesta possible saturació de la sanitat i és per això que es prenen totes aquestes mesures, doncs, de contenció del virus. Per això molta gent està confinada a casa seva.
Per risc de contagi de la sanitat, el sistema es col·lapsarà, jo crec que ja està precol·lapsat, però sobretot el sistema a nivell hospitalari. Tenen molts malalts ja ingressats per coronavirus i sobretot el problema són les UCIs. Les UCIs tenen uns llits limitats i el coronavirus està ocupant totes les places que tenen i comença a desbordar-se.
Es diu que el coronavirus és una malaltia, és un tipus de virus que s'encomana molt fàcilment, no?
Sí. El problema d'aquest virus, sobretot, és lo fàcilment que s'encomana. Té una baixa letalitat, però s'encomana molt fàcilment. Cada persona que està malalta encomana a diverses persones i aquestes, a la seva vegada, encomanen a diverses persones i així es difon d'una manera molt ràpida a molta població. Com és un virus nou, no tenim defenses contra aquest virus. Cap persona del món, excepte els pocs que han patit la malaltia, tenen defenses. Llavors pot infectar a 7.000 milions de persones. N'hi ha gent que diu i se sent a dir que si es deixa acabarà infectant el 100% de la població i que tots ho passarem. Això és mentida, no és possible. Però bé, basta que infecti a un 20% de la població, que podria ser més, i llavors si un 2, un 3% d'aquesta gent infectada mor, doncs són xifres marejants, molt importants. Llavors s'ha de fer un esforç per la contenció, perquè no tenim vacuna, no tenim tractament. La millor manera de lluitar contra aquest virus és evitar que es propagui. I l'única manera és evitar contactes amb l'altra gent, confinar-se a casa i sortir al mínim possible.
I, vaja, tu creus, des del punt de vista mèdic, que les mesures que s'estan prenent a nivell de governs, aquest confinament de molta gent, són suficients? Han d'anar més enllà o directament no serveixen per res i podríem fer vida normal?
Jo sóc dels que pensa, com la majoria de la comunitat científica, que són totalment insuficients, claríssimament insuficients. A la província de Hubei van fer un confinament molt, molt més estricte, un confinament militar que no es pot fer aquí perquè és... No respectava ni els drets humans, una cosa molt forta, però així tot han tingut 80.000 casos i 3.300 persones. Aquí estem fent un confinament light, amb molta gent que ha d'anar a treballar per obligació, perquè no han tancat empreses i llavors el virus es continuarà encomanant. Llavors això no servirà per aturar-ho. Llavors és impossible no sobrepassar a les xifres de Hubei. Hubei té 60 milions d'habitants, llavors farem més casos i més morts que Hubei. El problema és que com això és la propagació no és lineal, sinó que és exponencial i va augmentant molt pronunciadament, això no sobrepassarem aquesta xifra en un 20% i en un 50%, la multiplicarem. I el problema és si multiplicarem per 2 o multiplicarem per 4. Aquest és el problema.
Per tant, tal com dius, és importantíssim que tothom que pugui es quedi a casa i tingui el mínim contacte possible amb altres persones que no siguin el seu nucli familiar.
És essencial confinar-se i evitar els contagis durant com a mínim 2 setmanes, això durarà més, segurament, i que el virus, si no té a qui propagar-se, doncs s'acabarà extingint, i esperem, jo confio amb el bon temps, amb l'estiu, millorarà segurament. Els coronavirus, altres tipus de coronavirus estan amb nosaltres, són els virus que normalment provoquen refredats. El que passa és que ara ha sortit una versió nova que s'encomana igual de fàcil que un refredat, però que té capacitat per matar, perquè pot reproduir-se als pulmons i pot provocar pneumonies que són greus.
Es comenta molt que els símptomes del coronavirus són molt similars per a una persona normal als d'una grip. Això és així?
Això és molt, molt important aclarir. Bàsicament, el coronavirus pot donar 3 quadres. Tres maneres de manifestar-se, bàsicament. N'hi ha persones que només tenen un quadre catarral. Tenen una mica de mal de gola, mucositat i una mica de tos. Aquestes persones no es pensen que tinguin el coronavirus, perquè es troben força bé. La gent que tingui aquest quadre, doncs mira, perfecte per ells. Han passat el coronavirus sense adonar-se'n. Però el problema és que mentre estan tenint aquest refredat, que diuen si això és un refredat, no pot ser el coronavirus, estan encomanant els altres, perquè com no tenen consciència de malaltia ni de gravetat, no prens mesures de protecció i vas encomanant al resta de la família. N'hi ha persones que, en canvi, tenen un quadre gripal. El quadre gripal és més fort, és amb febre, amb molta cefalea, amb dolors musculars, fan mal les cames, fan mal els braços, fan mal l'esquena i es passa pitjor, però no deixa de ser un quadre lleu que s'ha de passar a casa, aïllat, ben aïllat. Aquestes persones que pateixen aquest quadre sí que pensen que això és més important, sí que pensen que pot ser el coronavirus i normalment consulten i fan bé l'aïllament dintre del domicili per no encomanar a la resta. Després n'hi ha persones que per algun motiu o un altre fan una infecció més forta i acaba en pneumonia, en pulmonia. Són pulmonies normalment molt agressives. Aquesta persona, i el símptoma principal que tenen és l'ofec. Quan una persona amb símptomes de coronavirus i s'ofega, es troba molt malament, llavors sí que ha de trucar al 112 i enviaran una ambulància, se l'emportaran a l'hospital i probablement hagi d'estar ingressada i s'intentarà tractar amb tot el que calgui i tot el que tenen per tractar. I alguns necessitaran intubació. Aquests són els més greus, els que tenen una mortalitat alta i necessiten estar intubats doncs, 3-4 setmanes. I és el que està col·lapsant els serveis d'UCI, perquè cada dia han de ficar l'UCI a 2-3 persones noves i no poden donar cap alta. I llavors està col·lapsant les UCIs.
Abans m'ho comentaves, ara m'ho has reiterat, el tema del col·lapsament d'aquestes UCIs i que això és el que pot acabar sent un problema més enllà de la mortalitat, d'aquesta saturació dels hospitals que afecti també a malalts d'altres malalties, perquè el sistema sanitari està preparat per aquesta onada de malalts?
Mira, diuen que cap sistema sanitari està preparat per rebre una avalanxa de malalts greus com el que estem rebent, cap. El problema, o sigui, sobrepassa a lo millor en 20 vegades. No? Això, ara estem al començament. Quan estigui això al seu punt àlgid, diuen que pot sobrepassar 20 vegades la capacitat del sistema sanitari. Era impossible estar preparat. El que passa és que venim amb una sanitat molt escanyada, amb les retallades, això és innegable, no tenim la sanitat de França, ni d'Anglaterra, ni d'Alemanya, ni tenim la capacitat que tenen els xinesos, que es van volcar, tota Xina es va volcar a ajudar a la província de Hubei, que és on estaven concentrats tots els malalts. Llavors, nosaltres no podem esperar cap ajuda de països europeus perquè estan tots igual. I el problema és que estem col·lapsats des del primer minut. Bueno, tenim problemes greus de material perquè no n'hi ha mascaretes, no n'hi ha mascaretes quirúrgiques, no n'hi ha les FPP2 i FPP3, que són les que necessitem els professionals per evitar encomanar-nos nosaltres. No tenim els equips de protecció individuals. Tenim unes ulleres per tot l'equip que les hem d'anar compartint. I a les UCIs tenen, i als hospitals tenen encara més problemes de material. Això des del primer minut. També a Ripollet fa molts anys que venim intentant, molta gent intentant lluitar per la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, que semblava que es construiria, però després va venir la crisi i amb les retallades i es va deixar, i ara s'havia tornat a parlar del tema, però el cas és que no el tenim i ara doncs, seria molt important. Si el tinguéssim, doncs el taulí no estaria sol, tindríem una mica més de marge, però el col·lapse és inevitable.
Per últim, si una persona pateix símptomes que cregui que puguin estar relacionats amb això que deies, què ha de fer? Diem sempre des dels mitjans que s'ha de trucar al 061, és així?
També poden trucar a l'ambulatori, al seu CAP. L'important és no anar-hi presencialment, perquè llavors la persona entra, si pots encomanar el que vingui després, als professionals que l'atenen, s'ha de desinfectar la consulta en la que se l'atenen, llavors la persona el millor és que truqui des de casa seva, inclús si tenen un refredat lleu, perquè en aquest moment un refredat lleu és coronavirus mentre no es demostri el contrari. I no es podrà demostrar perquè no tenim proves per fer a la gent que té símptomes lleus. Llavors ho hem de tractar com si fos un coronavirus amb paracetamol i aïllament. El més important és l'aïllament. La persona que té un refredat o una grip ara ha de pensar que té un coronavirus i s'ha d'aïllar dintre de casa seva. S'ha de ficar en una habitació de la qual ja no podrà sortir, només per anar al lavabo. Si la casa té dos lavabos, doncs un per la persona que està malalta, encara que sigui un refredat, i l'altre per la resta de les persones que visquin al domicili. Si només n'hi ha un lavabo, doncs cada vegada que aquesta persona va al lavabo ha de rentar-se les mans, fer-ho servir i després netejar amb lleixiu. L'habitació en la que estigui s'ha de ventilar com a mínim 3 vegades al dia. La persona que quedi a casa ha de netejar tota la casa perquè tot el que hagi tocat aquesta persona que té refredat o grip pot estar infectat pel virus i ha de fer una neteja una mica obsessiva, però sí s'ha de fer amb lleixiu i les superfícies que es puguin netejar amb alcohol de 90 graus i s'han de netejar els interruptors, els pòmuls de les portes, el mando de la televisió, les taules, les cadires, el lavabo, tot el que hagi pogut estar en contacte amb la persona que està confinada, aïllada, dintre de casa seva, perquè aquesta persona pot tenir un quadre lleu, grip o catarro, però ho pot encomanar a un altre membre de la família que podria fer la pneumonia, la versió greu. I això és molt important que la gent ho entengui i que faci bé les mesures d'aïllament, que han de ser molt estrictes.
Doncs moltes gràcies, doctor Castillejo, per passar per aquí per aquest programa especial del coronavirus que estem fent aquí a Ripollet Ràdio, fent el que podem també tots nosaltres confinats a casa nostra sense trepitjar els estudis. Se'ns fa estrany fer una connexió així, però vaja, com comentaves, és important que tothom estigui a casa seva i tothom estigui allà. Moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies.
Aquests dies de confinament suposen un problema per molta gent que ha de passar el dia tancada a casa i sola. Un dels col·lectius més afectats és el de la gent gran, que a causa d'aquest confinament no pot rebre visites i en molts casos es queda sola a casa. Des de la Gresca han començat una iniciativa per fer-los companyia amb activitats que es poden fer a distància. En parlem amb la seva directora, la psicòloga Graci Mora. Bon dia, Graci.
Hola, bon dia.
Què, com va el confinament? Com estàs?
Bueno, estem aquí aguantant, adaptant-nos a les noves situacions i vivint el dia a dia. Bé.
Precisament parles d'aguantant aquestes noves situacions. Vosaltres des de la Gresca heu iniciat tot d'iniciatives, mai millor dit, per ajudar a suportar-ho, no?
Sí, bueno, la gresca sempre ens destaquem perquè ens hem adaptat sempre a les noves situacions que hem tingut. Som una gent que detectem la situació i intentem donar resposta. I des d'aquí, bueno, just plegat, nosaltres iniciem tot intentant fer una activitat a l'escola in situ. Quan es tanca l'escola, doncs ens anem informant en el moment, com tothom, i dilluns ens seiem totes via Skype i aquestes noves tecnologies i definim un projecte per als diferents col·lectius d'edat que tenim. El principal objectiu és acompanyar les persones en totes les edats que tenim, gent gran, famílies, infants i joves, i cadascú ha agafat el seu projecte amb moltes ganes i amb molt desig de trobar recursos i eines per acompanyar a tothom. Acompanyar per un costat amb gent gran, com esteu veient a les xarxes, que ha sigut el primer que s'ha tret cap enfora, ha sigut gravar vídeos i fem un projecte que li diem La volta al món des de la gresca, on cada dia ens gravem, enviem els vídeos a la gent gran i fem que ens retornin els deures, entre cometes, o aquests exercicis a fer. És una forma d'estar connectats i d'estar amb ells i acompanyar-los. La gent que no té aquestes tecnologies més per control, pues els truquem a casa, els preguntem com estan, no els deixem sols. I fer moltes sessions d'informàtica, pues a la distància, i està resultant molt bé.
D'això en vam parlar precisament amb l'alcalde el dimarts, aquest primer programa especial que fem amb motiu del confinament, també una manera d'acompanyar la gent des de la ràdio, i comentava el problema que hi ha amb la gent gran, que és molta gent que viu sola, que normalment rebia les visites de familiars, d'amics, i així va passant, però clar, aquestes visites ara no es poden fer perquè la gent gran és col·lectiu especialment de risc. La gresca sempre esteu fent aquest acompanyament fins i tot des de la distància.
Sí, nosaltres vam decidir acompanyar-los, sobretot detectant aquelles persones grans que sabem que estan més soles. I així fem, les truquem, parlem, estem dia a dia al seu costat.
I comentaves que feu activitats per gent de tots els grups d'edats, no només per la gent gran, pels adults, per les persones més joves, fins i tot pels infants, què feu?
Pues mira, amb els infants i amb les nostres famílies tenim una doble via. Per un costat tenim un munt de reptes que posem a les famílies. Hem començat pel repte de famós i que s'està fent viral, que és el tema de l'arco iris de Jo em quedo a casa. I tots els nostres infants ho estan enviant. Avui, al llarg d'avui, també sortirà el vídeo amb tots els infants fent recolzament al Jo em quedo en casa o Jo em quedo a casa. I les enviem recursos, és una forma d'estar també connectats. I per l'altra tenim també la via de l'acompanyament més emocional. Estem fent videollamades a persones que normalment sabíem que estaven en una situació delicada. Estem fent trucades per la gent que sabem que està en una situació econòmica bastant complicada per veure com estan, per garantir que jo sé que des dels serveis socials estan fent molt esforç per donar resposta a aquesta gent. Els estem acompanyant, estem en contacte amb tots i li donem aquest acompanyament més psicològic i més terapèutic dia a dia, via WhatsApp, via videollamades, via trucades. Estem constantment al costat també.
I tota aquesta gent que vulgui participar de les vostres activitats o que tingui potser uns pares o uns avis, doncs això, que estiguin sols i es preocupin per ells, ostres, què faran sols a casa, i vulguin que els seus pares i avis participin d'aquestes activitats, com ho han de fer? Com contacten amb vosaltres?
Mira, nosaltres en principi sí que a nivell més de gestió el que hem fet ha sigut a totes aquelles escoles on fem extraescolars, que són escola Escursell, escola Tiana, els nostres usuaris que normalment tenim, està tothom informat de que es poden contactar amb nosaltres directament per telèfons i coses, i estem penjant tot a les xarxes socials nostres. Tots els recursos que estem utilitzant us pengem a la xarxa perquè qualsevol que ho necessiti ho pugui fer. Amb joves també portem a terme unes activitats molt més dinàmiques a través de fer activitats entre ells, de relacionar-se a través de les xarxes, per també acompanyar-los, per fer per fer veure també als joves la importància de què és quedar-se a casa i per conscienciar-los. De moment ens està funcionant tot molt bé. Hem de dir que sí que és cert que portem poquet a casa i que això, bueno, hem de comptar el dia a dia, però de moment està tenint molt bona resposta per totes les vies. Tot estarà penjat. Qualsevol persona que vulgui ho pot fer a través de les nostres xarxes.
Tu ets psicòloga, a més de directora de la Gresca. Ara ho comentaves, de moment portem poquet, perquè sí. Entenc que a nivell psicològic per una persona estar tancada a casa és molt dur, molts ho estem veient. Mm. Com ho podem fer per passar millor aquest confinament, que moltes vegades està sol o a vegades, per molt que estiguis acompanyat, estiguis amb la família, amb els fills, amb la parella, amb els pares, es fa dur no sortir de casa en tot el dia, només casos puntuals?
I tant. Bueno, el primer és, sobretot, donar la importància a no sortir, perquè de poc serveix que alguna gent són molt, molt reglades en el que ens diem, però si hi ha gent que això no s'ho toma en sèrio, això no l'aturarem. Hi ha una cosa que és molt important i és ser conscients de la situació. La situació, quan ens vingui de gust dir, ostres, estic malament, m'estic angoixant, pues coneixen si saber que és normal que estiguem així, que és una situació nova a la que no estem acostumats i la incertesa és una cosa que porta molt a l'angoixa. Des de tots els col·lectius de psicòlegs en què s'estan dient són tres coses bàsiques. Una, que ens hem d'informar bé, que sisplau tots no, tot el que rebem per les xarxes socials no ens ho creiem, que hi ha vies que són les que hem de creure, en les que hem de pensar i que sobretot hem de ser positius. Hem de ser positius. Jo recomano dues coses bàsiques a les famílies quan les estic trucant. Una és molt important continuar les rutines i que a la mesura que puguem, aixecar-nos d'hora, que hagi fet teletreball fer-ho, organitzar-nos amb horaris, amb activitats pels nens. Dos, viure el moment. La gent s'està angoixant. Jo, les trucades que estic rebent de les famílies és tinc molta angústia perquè què va passar? És que no ho sabem. Llavors, vivim el moment, vivim el dia a dia, aprofitem. També tinc moltes trucades de pares que m'estan dient estic gaudint dels meus fills perquè sempre havien d'estar sense nosaltres perquè treballàvem molt. Jo recomano un exercici molt important. Cada nit, quan acabem el dia, posem una cosa positiva que ens ha passat al llarg del dia i la trobarem. Ja sigui passar hores amb els nostres nens, ja sigui poder fer alguna cosa a casa de les que normalment no podíem fer, ja sigui poder parlar amb algú que feia molts temps que no parlaves i, sobretot, hem de tenir contacte. Ara tenim la gran sort de les tecnologies. Aprofitem-les. Fem videollamades als nostres amics, als nostres familiars. Parlem, parlem i parlem. I jo crec que amb la bona voluntat ho aconseguirem.
Parlaves d'aquesta gestió de l'estrès, de l'angoixa. Aquí hi ha no només la por de l'estar confinat, de quant de temps hauré d'estar aquí, sinó també la por a aquesta malaltia tan desconeguda. Però aquí, un cop més, hem de fer una crida a la gent a la calma, no? Que en general és una malaltia que l'afectació no és més que la d'una grip, que sí que és un problema per la gent gran, però que si ens cuidem i ens quedem a casa, en principi no ens ha de passar res.
Jo estic totalment d'acord. Jo crec que qualsevol canvi ens porta a crisis. Això és en general, no sempre amb això. Això ha sigut una situació que ningú coneix i que ningú sap, llavors tota la incertidumbre normalment ens porta a tenir estrès, però jo diria que és el que ben dius, és una situació que si la podem controlar ens anirà millor. Llavors expliquem als nostres fills de forma important, expliquem bé als nostres fills, estan corrent per les xarxes molts contes infantils per explicar-li bé als nens. Expliquem què és, per què estem a casa, què és el que passa, fer-los conscient i sobretot que hi ha una cosa que és positiva i és que de moment això no afecta greument als nens. Llavors, amb aquesta cosa positiva ens hem de quedar, que és una cosa que la podem controlar. Així que hem de tenir calma i, sobretot, pensar en positiu.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Gracie Mora, directora de la Gresca i també psicòloga, que ens has ajudat també amb aquests últims missatges de calma i de tranquil·litat, que tot passarà i esperem tot anirà bé. Moltes gràcies per ser aquí en aquest programa especial.
Gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi bé.
Amb el final de l'entrevista arribem al final del programa especial d'avui dijous. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda cada dia. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Miralles a la producció, Jordi Puy a les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.